Obert per vacances, amb Rocío Santaeufemia.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Avui arriba una nova onada de calor, la tercera ja d'aquest 2022. Un episodi que, tot i que no arribarà a xifres rècord als termòmetres, sí s'espera que s'allargui durant dies i dies, almenys fins a 10. Així que cal tenir molta precaució, cuidar-nos de les altes temperatures, hidratant-nos, evitant les hores de més calor i, per què no, donant-nos un banyet a la piscina, la platja o un gorg. I un bon gelat, us sembla, per refrescar-nos. Nosaltres volem acompanyar-te en aquest matí d'estiu. Arrenca una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Molt bon dia, avui és dimarts 12 de juliol i passen 5 minuts de les 9 del matí. Arrenquem aquest Obert per Vacances amb dues hores de ràdio al teu costat. Començarem posant la mirada del dia en la justícia gratuïta i farem un cafè amb la Clàudia Dubé, primera dona en portar la batuta de la missa de Glòria a les Santes. A continuació parlarem de com protegir les nostres mascotes de les altes temperatures i donarem el tret de sortida a la nostra secció de psicologia amb M1FM. A partir de la segona hora de programa ens endinsarem en el món del manga i l'encarregat d'inaugurar aquesta secció serà Mazinger Z. També menjarem un gelat a un establiment del Prat de Llobregat per refrescar-nos i proposarem al Manel Ferrer el seu primer repte. Ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. Com s'ha aixecat el dia, fem un repàs de les temperatures arreu del territori. A Sabadell, al Vallès Occidental, 25 graus, a Montblanc, a la Conca de Barberà, 26 graus, a Tremp, al Pallars Jussà, 26 graus i a Arenys de Mar, al Maresme, 25 graus.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances, la mirada del dia.
Juliol se celebra el Dia de la Justícia Gratuïta i el torn d'ofici i assistència al detingut. L'objectiu és informar la ciutadania sobre l'existència i la importància d'aquest servei que presta l'advocacia i que és clau per garantir el dret a defensa a tota la societat, especialment entre les persones amb situacions més desfavorides. Com també passaran moltes ciutats de tot Catalunya, Tarragona, l'ICAT, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, ho celebra sortint al carrer. Connectem amb Tarragona i saludem a la Núria Cartanyà. Molt bon dia, Núria.
Bon dia, Rocío. Doncs mira, sí, tal com deies, els advocats surten avui al carrer. De fet, aquí a Tarragona munten un estand a la Rambla Lluís Companys, i això és un carrer bastant cèntric de la ciutat i molt a prop de la seva seu. D'aquesta manera, sortint al carrer, fan visibles i resolen dubtes o preguntes dels ciutadans que encuriosits s'hi apropen. A 11:15 està previst que la degana de l'ICAT, Estela Martín, faci la lectura del manifest reivindicatiu. En aquest manifest posa posaran de valor la importància d'aquesta contribució a la societat i reclamaran retribucions més dignes per als advocats que presten aquest servei. Mira, Rocío, aquí als estudis ens acompanya la Susana Duran. Ella és la secretària del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. Susana Duran, bon dia.
Hola, bon dia.
Entrem en matèria, eh? Com esteu vivint aquest dia els professionals, els advocats, que molts de vosaltres feu torn d'ofici?
Per nosaltres és un dia bastant important, donat que el torn d'ofici és una de les pilars fonamentals dels drets fonamentals, com és la tutela judicial efectiva, com és el dret a la defensa, i entenem que aquestes reivindicacions s'han de fer perquè hem d'evolucionar moltíssim amb aquesta societat i que les coses han d'anar a molt millor.
És prou conegut aquest servei, la justícia gratuïta, el torn d'ofici, l'assistència al detingut, és prou conegut o encara cada vegada que cada 12 de juliol, no, quan sortiu al carrer, se us apropen ciutadans que no saben ben bé de què va?
És prou conegut perquè les xifres van pujant i cada vegada tenim més assistències i més gent que ve al SOC, al SOM, demanant advocat d'ofici. Sí que és veritat que encara creen dubtes amb certs punts que nosaltres aquest dia se'ns apropa molta gent i anem resolent, però no només aquest dia, sinó des del col·legi, també atenem telefònicament i des de les seus dels jutjats aquests dubtes a fi de poder anar centralitzant i anar enviant a la gent on correspon.
Potser el dubte principal és: jo puc accedir a la justícia gratuïta? Els requisits, no? Són molt restrictius?
Els requisits venen per una llei de 1996, vull dir, és una llei que necessita una actualització. No són molt restrictes, però sí que és veritat que els indicadors que s'utilitzen, pues, no sempre evolucionen tal com nosaltres ens agradaria. A part d'això, també es veu la part patrimonial que té una persona. Per tant, hi ha requisits, sí, són estrictes. Bueno, depèn de quins sí, depèn de quins no, però tot i així crec que cada vegada més, si els IPREMs, que són els indicadors que s'utilitzen, i la llei l'actualitzem a la realitat que tenim avui en dia, la gent podrà encara més poder accedir a aquest dret a l'assistència jurídica gratuïta.
Parlem de xifres perquè el dia d'avui també serveix per fer balanç, no?, i presenteu les xifres d'ús d'aquest servei, de la justícia gratuïta i el torn d'ofici, durant el 2021. Què diuen les xifres, Susana?
Les xifres diuen que hem augmentat el 2020, normal, perquè va haver una paralització, tot i que nosaltres donàvem servei amb guàrdies, detinguts, coses urgents, les donàvem igualment, però sí que és veritat que hem augmentat les xifres de 2019. El 2019 teníem 319.127 a nivell de Catalunya i el 2021 estem per un 320.384. A nivell Tarragona, més concretament aquí, per exemple, en quant a designes de lletrats, tenim unes 6.400, quasi 6.500, i assistències a detinguts, 9.700, perdó, i assistències a lletrat d'ofici, 6.499.
Són xifres, en definitiva, que són de caire prepandèmic, diguem-ho així, ens remeten
sí.
A 2019 i fins i tot...
A les pugem, exacte.
Hem pujat una mica. A què ho atribuïu?
Clar, el 2020 la gent no va poder fer presentar durant el termini que es va paralitzar tot, no va poder presentar demandes, no va poder presentar les coses que corresponien. Tot això ha fet que el 2021 augmenti molt més.
Ha
sigut
un embut, no?
Sí, exacte, exacte. Tot i que hem recuperat xifres de 2019 i les hem elevat.
Mm-hmm. Us ho esperàveu, en tot cas?
Sí.
Sí, eh? ja esperàveu que totes
sí, clar,
aquestes...
Sí, tornar a la normalitat,
no...
clar, mm-hmm. Estàvem en una anormalitat. Era normal que arribés un moment que es tornés a les xifres que ja teníem i que aquestes pugessin com cada any pugen, eh?
Aquestes són les xifres, doncs, Rocío, que ens donen des del Col·legi de Tarragona i que són molt similars a Tarragona i Catalunya, estan a la part amb aquest increment.
Aquestes xifres que, com comentàveu, han augmentat. Susana, molt bon dia. Jo també volia aprofitar per preguntar-te si hi ha un perfil de persona que ha accedit a aquest servei, a aquesta justícia gratuïta, durant el 2021, per gèneres, per edat o per condició social.
A veure, condició social és normal perquè són aquelles persones que realment doncs, tenen aquesta necessitat o no tenen recursos econòmics per poder accedir o poder contractar els serveis d'un advocat privat. Però gèneres i edats és que tenim tot tipus de gèneres i edats. No hi ha distinció, la justícia gratuïta i la gent que el justiciable que ve a demanar són diferents edats. Ens trobem gent molt jove, com també ens trobem gent amb una edat més avançada. Per tant, no tenim una certa vincula o un cert embut en quant a edats i a gèneres.
I pel que fa al tipus de demandes que es gestionen des d'aquest servei, hi ha algunes que es demanin més que d'altres, que siguin més necessàries, no sé si casos civils, penals...
Sobretot el que nosaltres tenim és demanda amb dret penal, perquè tenim dels casos que ens entren un 42% és dret penal, assistències al detingut un 29% i el que és dret de família i dret civil un 11,5%. El que és administratiu i laboral són uns 3% més petits.
Com dèiem, Rocío, aquí almenys a Tarragona a quarts d'11 es llegirà un manifest reivindicatiu, suposo que en altres ciutats de Catalunya també és una jornada reivindicativa, eminentment. Què demaneu, Susana, als professionals del torn d'ofici?
El que reivindiquem és que se'ns doti tant als col·legis com a les remuneracions als advocats augmentin, donat que són molt, molt poques les remuneracions que tenim, i sobretot en gestió. Està molt bé que nosaltres creiem lleis, creiem protocols, però hem de dotar la corresponent dotació econòmica perquè nosaltres ho puguem gestionar. Això també es trasllada a les percepcions que els advocats d'ofici, amb tot l'esforç i amb tot el que treballen, hi dediquen. Llavors, és reivindicar això, però també reivindicar que necessitem un canvi amb la llei d'assistència jurídica gratuïta, que necessitem que els IPREMs evolucionin. Penseu que els IPREMs no sempre han evolucionat. Des del 2010 fins al 2016 van estar congelats, 2017 van pujar, però es va congelar fins a 2020 i fins a 2021-2022 no han tornat a pujar. Això significa que la gent, si no pugen aquests IPREMs, té menys accessibilitat a l'assistència jurídica gratuïta. Per tant, hem d'evolucionar, la llei ha d'evolucionar com evoluciona la societat.
Aquesta és la demanda general que sentirem després en el manifest. Avui és el dia de la justícia gratuïta, el torn d'ofici i l'assistència al detingut. Ho celebren moltíssims de baix a tots els advocats aquí a Tarragona, perquè és la idea dels professionals, els advocats col·legiats que formen part del torn d'ofici, conformen un 45% d'això dels col·legiats a Tarragona. És una xifra similar a la resta de Catalunya. Doncs avui hem estat parlant i hem estat celebrant el dia de la justícia gratuïta amb la nostra convidada, amb la Susana Duran, secretària del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Susana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Rocío.
Moltes gràcies, Susana, i també companya Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio. Gràcies per apropar-nos a aquesta jornada que, de fet, ja ho dèieu, ve marcada per les reivindicacions i també dels advocats dels torns d'ofici que demanen a l'administració rebre una compensació econòmica justa per la seva feina. Clara Sánchez, de Mataró Ràdio, ens ho explica. Molt bon dia.
Bon dia, Rocío. El dia de la justícia gratuïta i el torn d'ofici arriba un any més tenyit per la reivindicació, i és que al llarg del 2021 es van registrar al conjunt de Catalunya un total de 320.000 actuacions del torn d'ofici, uns nivells de tensions similars abans de la pandèmia. Tot i aquest volum d'activitat, la compensació que reben els advocats adscrits al torn d'ofici és de poc més de 150 euros per expedient, i en algunes especialitats ni tan sols cobren per la disponibilitat. Laura Sánchez és la presidenta de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut del Col·legi de l'Advocacia de Mataró.
Que es valori tota la feina i tota la tasca que fan els lletrats, en especial que es doti de mitjans, que això és essencial, que l'administració doti de mitjans, no només econòmics, és a dir, que es pagui de forma justa tota l'activitat que realitzen els lletrats i lletrades, perquè tenim una consideració com a servei excepcional.
El 12 de juliol continua servint el Consejo General de l'Advocacia Espanyola per reconèixer el servei jurídic de justícia gratuïta que presten els col·legis d'advocats, i de forma voluntària més de 45.300 advocats i advocades 24 hores al dia i 365 dies a l'any.
Gràcies, Clara. Doncs avui hem posat aquesta mirada del dia en la justícia gratuïta i en la seva importància per ajudar a moltes persones que potser d'una altra manera no podrien accedir a aquest servei. Ho hem fet amb la Susana Duran, secretària del Col·legi d'Advocacia de Tarragona, i també amb la nostra companya, la Clara Sánchez.
A Ràdio Sant Sadurní torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A la Cala Ràdio, a l'estiu torna Obert per Vacances.
Passen 19 minuts de les 9 del matí, és moment de fer el nostre cafè, avui amb una mataronina que farà història, i és que la nostra convidada d'avui és la primera dona a emportar la batuta de la missa de glòria de la Festa Major de les Santes. A Mataró ja estan en ple compte enrere per l'inici de la Festa Major de les Santes. Una de les cites imprescindibles del calendari festiu és la Missa de Glòria a les Santes, que consisteix en la interpretació d'una peça musical per orquestra, cor i solistes en honor a Santa Juliana i Santa Semproniana, patrones de la ciutat de Mataró. Una peça creada pel mataroní mossèn Blanc el 1848 i que des d'aquell moment s'ha conservat i interpretat cada 27 de juliol, amb ben poques excepcions. Des dels anys 70, la ciutadania participa voluntàriament com a membres del cor de la missa i en preparen la interpretació durant mesos. Aquest 2022 serà la primera vegada que la batuta d'aquesta missa estigui en unes mans de dona, les de la jove mataronina Clàudia Dubé. La Clàudia encara no té 30 anys i va estudiar piano i violí a l'escola Juan Pedro Carrero de Barcelona i l'escola Sincronia de Mataró. S'ha format en pedagogia i interpretació de piano clàssica i contemporània l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i també ha estudiat a l'Escola de Direcció d'Orquestra i Banda Maestro Navarro Lara de Huelva, amb titulació de llicenciatura de la Royal School of Music de Londres. Ha recollit nombrosos reconeixements i a dia d'avui és directora de diversos cors i orquestres de la capital del Maresme. Ja la tenim, de fet, als estudis de Mataró Ràdio. Clàudia, benvinguda.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt agraïda d'estar aquí.
També saludem a la nostra companya de Mataró Ràdio, la Clara Sánchez. Molt bon dia, Clara.
Hola, Rocío, molt bon dia.
Primer de tot, Clàudia, com encara és un repte d'aquestes característiques? Perquè hem començat aquesta entrevista dient tot el recorregut que portes, però també imagino que és tot un repte, no?, ser la primera dona a emportar la batuta d'aquesta missa.
És un repte no només perquè és a nivell local, que és la meva ciutat, tothom em coneix, no? Al final és diferent estar a casa teva que estar a 1.000 quilòmetres, no? Però també jo encaro amb molta energia, amb molta il·lusió, tot i el poc temps que hem tingut també de preparar-ho, però amb molta il·lusió i ho donarem tot, tant a tots els assajos com a la missa.
Com d'important és per un acte que, a més, és religiós, però també és molt tradicional? Parlàvem que aquestes festes es fan des dels anys 70.
Sí, o sigui, al final és una mica en aquesta dicotomia, no? Hi ha una part de l'ofici eucarístic molt important, perquè de fet és el fil conductor, no? I després hi ha aquestes interpretacions de la missa que intercalen tot aquest ofici, i les dues coses fan un tot, no?, que és aquesta missa de glòria, i una sense l'altra no funcionen. Uh-huh.
A més, també estàs participant darrerament en iniciatives precisament per reivindicar el paper de les dones en el món simfònic. Quina és ara la situació en aquest sentit i en què penses que caldria millorar?
Sí, l'última participació que vaig tenir va ser a Pontevedra, amb la Filarmònica Pontevedra, on vam fer un cicle de Mujeres e Inspiración. Està la situació que sí que és cert que cada vegada hi ha més participació femenina, no només en la direcció, sinó també en la composició i en la part solística, però encara són excepcions, encara sobretot en el món de la composició i de la direcció són novetats, ara ho discutíem amb la Clara, no?
Encara en fem notícia,
encara
no?
En fem notícia, que està molt bé, perquè al final tot suma. L'objectiu és que no sigui notícia, que al final tant dirigeixi com un home com una dona, doncs sigui el mateix, no? Sí que és cert que aquests últims anys estem veient més a les grans sales directores, i això s'agraeix, i estem veient una mica un tímid canvi, que també anirà també molt amb el canvi generacional.
Per aquells que no es perden una missa de les Santes des de fa anys, que són fidels, què hi reconeixeran aquest 2022 de la Clàudia Dubé?
Jo encaro el projecte com sóc jo. Al final, una frase que em va dir un mestre és no canviïs mai, estiguis on estiguis i amb qui estiguis, sigues tu i no intentis ser un altre. Al final, jo sempre, amb les meves formacions, que molts dels cantaires ja també canten a la missa, alguns músics també toquen a l'orquestra, jo sempre intento, per la part musical, ser conservadora amb la partitura, és a dir, el que va escriure el mossèn Blanc és el que s'ha d'interpretar, sí que es poden fer interpretacions. I després, a nivell direcció, a nivell directorial, és donar la màxima energia i la màxima empatia al que està interpretant per rebre el mateix. Al final, jo sempre intento donar el 100% de mi, tant físicament com emocionalment, i buscar una mica aquesta empatia, no?, dels ulls contra els ulls que dic jo.
I sobretot, com comentaves, mantenir la teva essència, no?
Sí, exacte, és a dir, al final jo dirigeixo d'una certa manera, no? Intento expressar amb les mans, expressar amb la cara, i és el que a mi em defineix. No puc canviar-ho, això, no podria fer-ho.
L'any passat la Missa de les Santes la va interpretar un cor professional, però aquest any, com dèiem, torna a mans de la ciutadania. Tu, de què ets partidària? Creus que ha de tornar aquestes mans de la ciutadania o que... Si es va canviant i es va fent per un cor professional també està bé, tu què escolliries? Què creus que és el que més pot enriquir o, si més no, el que segueix més la tradició, no?, d'aquestes festes també?
Jo sóc partidària del cor popular, del cor format per ciutadans i ciutadanes de Mataró, que al final és la màgia, no? Jo sempre em quedaria una mica amb... Jo no havia format part de forma activa a la missa, i recordo el primer assaig que vaig arribar a la Basílica amb tot 90 cantaires allà sentats, la cara d'il·lusió i d'alegria, després de 2 anys de poder cantar la missa, o sigui, això no m'oblidaré mai, perquè al final era, ostres, és que totes aquestes persones necessiten. I al final és una mica que, si vols un cor popular, un cor professional, doncs muntem un concert i anem a una sala de concert i fem un concert. Però és que la missa al final és el poble de Mataró cantant per la glòria de les santes. Llavors, tenim l'orquestra professional, tenim els solistes professionals que donen una base musical molt ferma, molt sòlida, però després tenim a sobre tot el poble de Mataró, tota la representació del poble, cantant. Sí que és cert que musicalment i a l'hora dels assajos costa una mica més perquè no tenen aquest bagatge musical, però això, la il·lusió que hi posen no ho paga ningú.
Clàudia, sabem que vas rebre l'encàrrec fa molt poc temps per el que queda ara fins les Santes. Quina ha estat la teva relació fins al moment amb aquesta missa de les Santes? Què coneixies?
Vaig rebre l'encàrrec fa un mes, i avui som dia 12, doncs el dia 6 de juny és quan vaig rebre l'encàrrec. De seguida ens vam posar manos a l'obra i al final ha sigut molt intens, perquè el dia següent vaig anar a buscar la partitura, anar a començar a estudiar la partitura, que és extensíssima, i la relació ha sigut una mica això, doncs anar descobrint els diferents caires, perquè no és el mateix assajar amb el cor, que assajar amb l'orquestra, que assajar amb els solistes. Doncs, a part d'això, ja et dic, ha sigut anar amb 2 assajos a la setmana, gaire temps no hem tingut per perdre, assajant moltíssim, treballant, posant-hi hores, i tot l'equip que hi ha darrere de la missa, tant el mossèn Josep Rodríguez com tots els voluntaris, doncs m'han estat allà al costat dient què necessites, qualsevol cosa, de veritat, demana'ns-ho, vull dir que...
Ens deies per això que també havies tingut ja algun contacte amb la partitura, que no venies de zero, per
sí,
això.
Sí, jo fa uns, no arriba a 10 anys, vaig a formar part d'un any de la missa, vaig estar acompanyant alguns assajos de cor del director que hi havia en aquell moment, que era en Jordi Lluc. Vaig estar, uns quants assajos acompanyant, o sigui que sí que coneixia l'obra. De fet, jo l'obra l'havia escoltada com a espectadora també. El que sí que no veia mai era obert la partitura d'orquestra i començar a valorar tot el tema.
Precisament, com valores el seguiment que té un acte com la Missa de les Santes, tan tradicional, per part de la ciutadania i també per part de la gent jove de la ciutat? No sé si creus que caldria arribar potser més als joves de la ciutat.
Sí, al final, això també una mica es pot extrapolar en el món de la música clàssica. En el món de la música clàssica, en la generació jove, costa més d'entrar. És una mica una pedagogia que s'ha de fer, evidentment, des de l'educació, però també a nivell local, doncs, a extrapolar aquesta missa i fer-la arribar als centres educatius i als centres d'estudis musicals de la ciutat i fins i tot de la comarca, perquè la gent més jove conegui l'obra. És una obra magnífica, és una obra espectacular, que o sigui, no té res d'envejar amb grans compositors, i és una llàstima que la gent realment no la conegui fora d'aquest ambient, no?, estrictament de la missa. Jo crec que sí, que per, també per anar, també, no diré rejuvenint, perquè al final és anar incorporant noves generacions en aquesta missa, cal fer aquesta pedagogia i fer-la arribar a tothom, d'alguna manera. O sigui, seure a la taula i començar a pensar en idees, eh? Però sí que és cert que hi ha una necessitat. Sí, sí.
Llegíem abans una miqueta el teu currículum, com han arribat a pensar en tu, quina ha estat una mica la teva trajectòria per arribar fins aquí?
Jo sí que és cert que estic molt al dia a dia amb diferents formacions de Mataró, tant amb l'orquestra de Mataró, que estem treballant cada setmana, cor madrigalista, cor, la coral Lanot, la Perla de l'Havana, perdona, i una altra coral també de nova formació que es diu Coral Batec. Sí que... gràcies a això conec molta gent de Mataró, molts cantaires, hem fet projectes també com l'homenatge a Josep Serra que vam fer el març, en què també vaig coincidir amb la nota, vaig coincidir en primavera. O sigui, al final ens estem coneixent tots i aquests últims anys he anat coneixent molt aquesta arrel cantaire de Mataró. I ha sigut una mica veu en veu, no? Al final alguns que em coneixen i que els dirigeixo, ostres, doncs hi ha això, a veure com ho veuries... Vull dir que no ha sigut tampoc de zero i de sorpresa, sinó que sí que és cert que hi havia una il·lusió, no?, en fer-ho.
Per tant, no sempre és veritat que no tothom és profeta a la seva terra, eh? O sigui, en aquest cas...
Sí, en aquest cas estic molt agraïda que aquests últims mesos, bueno, i un any després de la pandèmia, no?, sí que hi ha hagut un boom, no?, en aquest sentit de participacions a Mataró.
Explica'ns també una miqueta quins reptes de futur tens sobre la taula, perquè aquest m'imagino que ara mateix et té molt i molt enfeinada d'aquí al dia 27, que és quan se celebra aquesta missa de glòria a les Santes, però a partir d'aquí, què et planteges?
Bueno, també s'ha de dir que paral·lelament a preparar la missa de les Santes, estem preparant Cançó d'Amor i de Guerra amb l'Orquestra de Mataró i Cor Madrigalista, que ho farem el dia 23, aprofito per fer publicitat, ja que estic. El dia 23 de juliol al Teatre Monumental fem Cançó d'Amor i de Guerra, o sigui que estem allò encavalcant els dos projectes alhora, déu-n'hi-do. Però sí que de cara a propers anys doncs estic molt enfocada en unes investigacions per promocionar i incentivar també la dona compositora i la dona directora, una mica per anar buscant nous concerts. I a part d'això, doncs, estem, després d'aquesta pandèmia tan nefasta, estem reactivant l'Orquestra Simfònica Solidària de Barcelona, que és una formació que tenim a la capital, amb concerts al Palau de la Música, també amb repertoris estrictament de dones compositores. I a part d'això també doncs, van sortint nous projectes com un West Side Story l'any que ve, i també estem preparant el bicentenari d'Anselm Clavé, també amb la Generalitat de Catalunya. Estic al capdavant de la direcció musical, que l'any 2024 doncs, farem un gran concert a l'Auditori de Barcelona, es preveu, que encara queda molt, amb 400 nens cantaires i dues orquestres simfòniques per bueno, celebrar aquest bicentenari d'Anselm Clavé. O sigui que tinc alguns projectes.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quants projectes té la Clàudia. Clara, quin cafè que hem fet avui, eh?
I tant, i tant.
Clàudia, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, per haver fet aquest cafè amb nosaltres i també que vagi molt i molt bé, molta sort en aquesta estrena com a directora de la Missa de les Santes. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també a tu, a la nostra companya de Mataró Ràdio, la Clara Sánchez, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia.
A Cugat Mèdia torna a l'estiu, tenim Obert per Vacances.
A Constantí Ràdio torna a l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Bon moment ara de sortir al carrer. Les onades de calor són una de les constants d'aquest estiu. Ja vam tenir una al juny, però ara, com dèiem, tornem a tenir una de nova i cal que ens protegim contra els cops de calor i les insolacions. Com fer-ho nosaltres ho tenim menys o més clar, però i les nostres mascotes com les podem protegir d'aquestes altes temperatures? Doncs avui parlarem amb la Tània Duart, que és gestora i voluntària de la protectora SOS Gos Alfarràs de Ponent. Molt bon dia, Tània, què tal?
Hola, bon dia.
Ella es troba amb la nostra companya Maria Gateu de Ràdio Rosselló i ens ajudaran a descobrir quins són els consells més útils per poder cuidar dels nostres peluts, especialment en aquesta època de l'any. Què tal, Maria? Com estàs?
Hola, bon dia, Rocío. Molt bé. Aquí estem. A veure què ens explica la Tània.
Sí, perquè moltes de nosaltres tenim mascotes i moltes vegades és veritat que les veiem que ho passen molt malament amb la calor i potser en el nostre cas sí que tenim més o menys clar què és el que hem de fer per protegir-nos, la protecció solar, hidratar-nos, però en el cas de les nostres mascotes moltes vegades tenim més dubtes. En aquest cas, Tania, quins serien els consells més útils per poder protegir les nostres mascotes de les onades de calor?
Bé, principalment els que usem per nosaltres, és a dir, nosaltres evitem sortir a les hores de més calor, evitem fer exercici en aquestes hores, doncs bàsicament hauríem de fer el mateix a les nostres mascotes. És preferible, doncs, esperar, treure la primera hora del matí que no fa tanta calor i esperar prudencialment que cap al tard ja no en faci tanta. Llavors, més que fer-li una llarga passejada, doncs preferiblement fer passejades curtes i que no hagi de fer un sobreexercici o un sobreesforç. Llavors, també és interessant, hi ha moltes eines avui en dia per poder portar el teu beure al damunt, sobretot refrescar-lo sovint, que no hagi d'estar exposat damunt l'asfalt que està molt calent i bé, com ja dic, una mica el que no faríem per nosaltres amb molta calor, doncs tampoc ho farem amb la nostra mascota. També que avui en dia anem corrents a tot arreu, no? I dius, bueno, m'emporto el gos per anar a comprar al supermercat. Llavors això, doncs, per exemple, també ho hauríem d'evitar. No és bo que ell estigui fora amb tanta calor, ni molt menys, com ja sabeu, al cotxe. És a dir, ni per 5 minuts amb aquestes altes temperatures, o sigui, dedica un temps per la teva mascota, 10 minuts, aquells 10 minuts, traus el teu gos i el tornes a casa. Vull dir, ara l'estiu no és recomanable emportar-te-la a fer altres activitats. No, fa molta calor i hem d'estar pendents d'ells.
Perfecte. I a mi, Tània, m'agradaria saber també respecte al pèl, no? Sobretot en el cas dels gossos. És a dir, és bo tallar-los el pèl o és un mite, això, pel tema de la calor?
Bé, la veritat que no sóc cap experta, però sí que sempre que tu portes a la teva mascota a la peluqueria, et diuen que el pèl, o sigui, està per protegir-se al final. Llavors, clar que pots tallar el cabell, però ho has de fer prudencialment, és a dir, no els pots deixar sense cabell. De fet, els gossos de cabell curt no cal portar-los i tenen aquest cabell per protegir-se. Per tant, una capa de pèl sempre és bo. Després, òbviament, jo tinc un gos de pèl llarg i, clar, a l'estiu, a més, és de color negre, vull dir que atrau més a la calor. Yeah. Llavors, sempre és interessant, no, sanejar-los, però sempre el que el peluquer, que al final és el professional, la peluquera, ens aconselli. Llavors, una mida prudencial perquè es puguin protegir del sol i de la calor, clar.
Perfecte.
No sé si hi ha unes malalties en concret que són més freqüents precisament durant aquesta època de l'any a l'estiu.
Bé, la veritat que ho desconec, sí que és veritat que clar, hi ha molts paràsits a l'estiu que sí que hem de prendre especial cura, no?, per protegir-los d'això. O sigui, qualsevol veterinari aconsellarà, no?, del que s'ha de fer, però clar, el principal mètode és el collar antiparasitari o les pipetes que s'han de posar un cop al mes. Llavors, segons recomani veterinari, ja, o sigui, sempre s'han de protegir. El que passa és que hi ha animals, gossos, que són més propensos, no? Per exemple, parlo pel que tinc a casa meva, que és molt propenso per molta protecció, però és una cosa que sí que hem de tenir especial cura, sobretot a l'estiu, perquè realment pot provocar greus malalties. I bueno, és un dels cuidats, no?, que hem de tenir pel nostre pelut.
No sé si, igual que les persones, les nostres mascotes, també poden agafar el que seria un cop de calor com a tal, i en cas afirmatiu, quins serien els símptomes que hem de tenir en compte, que hem, quan hem d'estar alerta si veiem a la nostra mascota que està patint aquest cop de calor?
Sí, sí, de fet, com nosaltres també ho podem tenir. Llavors, si tenen una respiració més accelerada del compte, si comencen a vomitar, bueno, qualsevol actitud estranya que veguis al teu animal i que pot haver estat exposat, no, sobretot a la calor, corre al veterinari. Vull dir, al final les persones que tenim mascotes bonament els cuidem com podem i el millor que ho podem fer, però no som experts. Vull dir, si veus qualsevol símptoma fora de l'habitual i que pot haver estat exposat a la calor, bueno, és que clar, els símptomes, pues, depèn, és com a les persones, se li presentaran de diferents maneres, pot ser des d'una diarrea, un vòmit, que el veguis que li costa respirar. Llavors, el meu consell, jo com a persona que estimo molt els animals però que no té ni idea de cuidats, jo el que faria és córrer a un veterinari. De la mateixa manera que si tu preveus anar de vacances amb la teva mascota, jo aconsello, no, que abans d'anar a qualsevol lloc tu t'informis d'on pot haver un veterinari. Vull dir, sempre poden haver mil imprevistos, mil històries, la gent bonament fem tot el millor per ells, però no ens entenem. Per tant, el millor és posar-se en mans d'un especialista quan veus un comportament una mica estrany.
Sí, de fet, a mi, Tània, m'agradaria, ara que has tret precisament el tema dels viatges, oi? M'agradaria saber si, a banda de treure'ls en hores així més fresquetes, no?, que no faci tanta calor, hi ha altres recomanacions que podem tenir en compte pels viatges, pel que fa anar amb cotxe, per exemple, o portar-los a llocs més calorosos, coses així.
Bé, primer de tot, jo recomanaria, és a dir, si tu vols anar de viatge i emportar-te la teva mascota per un llarg període de temps, parlem d'una o dues setmanes, al final estàs canviant la seva rutina. Has de saber si el teu animal accepta aquests canvis, és a dir, jo potser començaria per marxar un cap de setmana, no? És a dir, un cap de setmana, agafar el teu gos i veure què tal s'adapta. O sigui, al final s'ha d'estudiar, no?, quina és la manera perquè ell pugui estar més còmode. És a dir, de vegades tens una persona de confiança, pares, germans, amics, que es poden fer càrrec i quedar-se la mascota. De vegades això no pot ser, però bueno, gràcies a Déu hi ha empreses que s'hi dediquen, no? Tu has d'estudiar com se sent més còmode el teu animal. Si tot i així te decideixes que te'l pots emportar, i a molts llocs te'ls pots emportar, vull dir, sobretot el cotxe, no?, veure com s'adapta el teu animal al cotxe, si ho porta bé has de fer parades, has de fer que descansi, òbviament l'has de refrescar, i bé, doncs ja a partir d'això, tret dels seus cuidats i de tot això, no, has de mirar on vas amb la teva mascota. Ha d'estar correctament identificat amb el xip, perquè es pot perdre, clar, està sortint de la seva zona de confort, no? No saps com reaccionarà, no sap tornar a casa. Llavors, això sobretot, identificar-lo, les vacunes pertinents, per exemple, Catalunya no és obligada a la ràbia, però fora de Catalunya sí, has de portar la cartilla, com he dit abans, has de tenir controlat on pots trobar un veterinari en cas d'emergència. I bé, bueno, això seria el bàsic. A part d'això, doncs clar, els llocs que aniràs, que acceptin mascotes, sota cap circumstància pots deixar la teva mascota a un vehicle. Bé, és estudiar una mica tot el que ho envoltarà, no?
Clar, i que ben protegits i tot. Sí, perfecte, Tània.
Doncs avui volíem conèixer aquests consells per cuidar de la millor manera a les nostres mascotes. Tània Duat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I a la nostra companya de Ràdio Rosselló, la Maria Gateu. Gràcies, companya.
Gràcies, Rocío.
Que vagi molt bé.
A Ràdio Silenci torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
El nou FM torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
Passen 43 minuts de les 9 del matí i ara és el torn per la secció de psicologia de l'Obert per Vacances, Ànim Estiuenc, on la Maria Lara, periodista de Munt FM, tractarà diferents temes de psicologia amb la col·laboradora Cristina Vidal, psicòloga, coach i directora del Centre Psicolleida. Sens dubte, un espai que ens aclarirà alguns dubtes i ens ajudarà a tenir una visió més optimista del nostre dia a dia. Maria Lara, és així, no?
Doncs així és, Rocío, una secció que esperem que ens alegri una mica el dia a dia a l'estiu i ens doni una empenta per mantenir aquesta calma a l'estiu durant tot l'any. Cristina Vidal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Parlarem precisament d'això, no, Cristina, de com passar l'estiu i mantenir-nos actius i alegres durant tot l'any, oi?
Exacte, sí, sí, anirem parlant de temes que ens poden millorar la salut emocional i mental durant l'estiu.
Avui, per exemple, concretament, enfocarem, no, aquestes persones, doncs, que tenen nens, que tenen canalla a casa i que de vegades no saben com invertir aquest temps, no? Parlarem de com sobreviure a l'estiu amb canalla.
Exactament, sí, sí, perquè l'estiu és el canvi que noten els nens, la rutina escolar desapareix aquest horari, no?, i aquest espai escolar on les famílies conciliem gràcies a l'escola, i nosaltres hem de seguir treballant, la vida continua, com si no hagués passat res. Mm. Ja no tenim els nens a l'escola, però les nostres obligacions professionals continuen.
Per exemple, a mi se m'acut ara, Cristina, doncs, que venim d'una època de pandèmia, no?, en què els nens havien d'estar a casa, els pares també havien d'estar tancats, alguns treballant, no? Però com ha sigut aquesta tornada a la normalitat?
Bé, bueno, la previsió és que aquest estiu hi hagi molta més mobilitat, que tots viatgem més, sortim més, de fet s'està notant ja en algunes zones, no?, que hi ha, doncs, més dificultat per trobar lloc, bueno, segurament els hotels faran ple, hi ha moltes ganes de circular i de moure'ns, no?, i això és el primer estiu, podríem dir, no?, postpandèmia sense cap restricció. I la gent té moltes ganes de fer coses. Es notarà això.
Quins són els aspectes o els punts que han de tenir en compte els pares, doncs, perquè no arribin un dia a l'estiu i vulguin marxar de casa sense els nens i puguin mantenir aquesta calma? I...
Clar, els punts és, sobretot, vèncer el repte de la conciliació, és a dir, trobar com quadrar aquest estiu perquè les puguem seguir amb les nostres responsabilitats professionals, però també puguem seguir disposant d'espais individuals de qualitat, és a dir, no sentir que no tinc espai per mi, que estic amb aquesta roda vertiginosa de surt de la feina, recull-los, fes sopar, porta'ls a aquest lloc o a aquest altre i no tens espai tu per fer el que vols, quedar a fer un cafè o anar al gimnàs o anar a passejar. Per tant, es tractarà de conciliar per trobar aquest equilibri i vetllar perquè d'aquesta manera, si tenim aquest equilibri, la nostra salut mental estarà bé. I també, doncs, vetllar perquè l'equilibri dels padrins, les padrines, els avis i els àvies no acabi també malament, no?, i desitjant fer vacances de nosaltres, no?, perquè són grans damnificats de l'estiu, no? Mm-hmm. Els padrins i les àvies, que és on acaben els més petits quan les famílies no tenen cap altra opció.
Exacte. Precisament, doncs, d'això va aquest podcast, no?, d'intentar ajudar, doncs, aquesta gent, doncs, a aprendre què és aquesta conciliació, no?, a mantenir la calma. Què és el que creus que és el més important per poder dir, per enviar un missatge ara a tots aquests familiars, doncs, que estan amb nens a l'estiu? Com diries que ho haurien de solventar?
Bé, en primer lloc, trobar aquest equilibri, és a dir, pensar que perquè els nostres fills estiguin bé, nosaltres hem d'estar bé, o sigui, la premissa clau és aquesta. Si jo estic bé, els meus fills estaran bé, i per tant jo he de trobar aquest equilibri sense sobrecarregar també altres persones de la família perquè m'ajudin amb la criança dels nens. Hi ha opcions per totes les butxaques, hi ha casals d'estius, hi ha estades, hi ha beques, que són excel·lents llocs on els nostres fills sociabilitzaran amb iguals, gastaran energia i faran que dormin per la nit i nosaltres també, i no ens sobrecarregaran a nosaltres de l'expectativa que té el nostre fill, que és que juguem amb ells tot el dia, perquè tenen molta més energia que nosaltres. Uh-huh. I aquesta és la primera clau, o sigui, aconseguir planificar l'estiu de manera que disposem d'un espai individual nosaltres, no carreguem per conciliar a altres familiars i utilitzem aquestes alternatives que hi ha per totes les butxaques, i d'aquesta manera també cobrirem les necessitats dels nostres fills de sociabilitzar amb els iguals i de consumir molta més energia i fer activitats. A més, hi ha estades de tot tipus, creatives, artístiques, esportives, hi ha moltes opcions. I això és important, el que hem de fer. Primer, conciliar i preservar l'espai. Després, jo aconsellaria anar més a slow. Totes les famílies hauríem d'anar més tranquil·les. Què vol dir? No cal córrer. Que el meu fill tarda una hora en dinar, tarda una hora en dinar. Val? És a dir, intentar no complir l'expectativa que tenim durant tot l'hivern d'anar a toc de pito, i anar més tranquils. Que un dels nostres fills se pare una hora a veure una Marieta, se pare una hora a veure la Marieta, és el que toque. D'acord? No obligar també, o sigui, no obligar-los a fer activitats que no volen, sinó escoltar-los. I amb el tema dels adolescents és molt important que siguin molt conscients. Durant l'estiu, l'hivern, què passa? Donem un missatge als nostres fills i filles adolescents, que és la teva obligació és estudiar. Què es pensen? Arriba l'estiu, no tinc cap obligació. No paro la taula.
Festa.
No ajudo. Festa. Uh-huh. Llavors, aquest missatge hem de cuidar perquè no sigui una realitat absoluta. No, no. Tens drets, tens el dret a descansar, acabat el curs, com jo, quan marxem de vacances, però també tens el deure d'ajudar que la vida sigui més fàcil en el nucli familiar quan marxem tots junts de vacances. Uh-huh. Val? Com el tinc jo, el tens tu. Educar-los una miqueta des d'aquesta consciència de la responsabilitat que tenen és important, sobretot amb els adolescents, perquè si no ens trobem pues, tiranies a casa, no? Adolescents que estan tot el dia mirant el mòbil, que no ens ajuden ni a parlar a taula, que no són capaços de connectar amb, que som un nucli, que som una pinya, que som un equip. Per tant, els missatges que donem durant l'hivern per prevenir crisis a l'estiu és molt important amb adolescents. Mm-hmm.
Parlaves ara, Cristina, molt bé precisament d'aquests deures i també d'aquests deutes, no? Com podem imposar, com podem rectificar en cas doncs, que per algun motiu no haguem inculcat o no haguem imposat aquests deutes als nostres fills? Com ho podem començar a rectificar i encaminar per tal d'anar una mica més tranquils aquest estiu?
Bé, més que deutes són drets i deures. El dret a descansar, el dret a decidir, el dret a dir no, el dret a tenir un espai per tu i el deure d'ajudar, de col·laborar, de cooperar, de tenir una responsabilitat, de pactar amb ells un temps que per no abusar de les noves tecnologies. Llavors, sempre recordar-los als nostres fills que hi ha una balança en la vida, que és que tenim drets, però també tenim deures. I les persones que ens envolten també tenen drets i tenen deures. Per tant, no pot ser que pensi que jo només tinc drets, perquè llavors no respectaré els dels altres. L'adolescent té dret a descansar, també el té la seva mare i el seu pare, també el té el seu avi i la seva àvia. Per tant, prendre consciència de que tots tenim aquestes dues patates calentes a les mans, val? Drets i deures, i que hem d'anar funcionant amb consens perquè la convivència a l'estiu sigui el menys tensa possible. També aconsello a les famílies amb adolescents que poden que incorporin algun amic o amiga adolescent en la vida familiar, no? Si marxen un cap de setmana, perquè els adolescents necessiten molt l'espai amb els iguals, connecten molt més amb els seus amics i les seves amigues que amb nosaltres, ja no som les seves persones favorites. I involucrar algun amic o alguna amiga en la vida dels nostres fills adolescents fa les vacances més agradables i més placenteres per tot.
Un dels dubtes que em plantejo a Cristina, doncs, aquesta diferenciació de responsabilitats dins d'un mateix àmbit familiar, com es pot gestionar des de l'àmbit emocional aquest aspecte? Doncs, per exemple, mare, cada està a casa i el pare treballa o al revés?
A nivell emocional és educar des de la igualtat i vèncer els estereotips de gènere. O sigui, treballem els dos i els dos ajudarem a casa. O sigui, els dos formem part d'aquest domicili i els dos embrutem i els dos ens alimentem i els dos coexistim. El mateix als nostres fills. Tu vius aquí, tu embrutes, tu t'alimentes, tu també has de recollir la taula, també t'has de netejar. Uh-huh. Més de la vessant emocional seria jo més aplicar la perspectiva de gènere i la igualtat de gènere.
Totalment.
Que, com dius tu, afortunadament està canviant, però sí que és veritat que en alguns nuclis familiars aquests rols encara se resisteixen a canviar i se pot percebre la figura de la dona com la criada o la persona que ha de cuidar de tothom, no? Per exemple, sí que una mare em comentava que ella sempre havia dit que jo també estic de vacances, no? Que arribaven a la platja, tots s'estiraven al sofà...
És molt freqüent, eh? És molt freqüent trobar-se amb aquests...
Sí, doncs tornar-ho. O sigui, mireu, jo també estic de vacances, a partir de demà el sopar serà rotatori. Avui el faig jo, demà el farà la meva parella, passat demà el cunyat i anar distribuint-se les tasques d'aquesta manera. O sigui, que aconsello a les dones que estiguin en aquesta situació que hagan una huelga de braços caídos si no s'estableix aquesta roda de manera que elles també puguin descansar.
Molt bé, doncs amb això, Cristina, donem per finalitzat aquest primer capítol d'Ànim Estiuenc, que esperem doncs, parlar diferents temes al llarg d'aquest podcast. I res, agrair-te doncs, que estiguis aquí amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
I aquests serien, Rocío, doncs, aquests punts que ens recomana aquesta psicòloga, la Cristina Vidal. Què en penses?
Doncs, Maria, molt interessant aquest primer capítol. Ja ho ha dit la Cristina Vidal, cal organitzar-se, tenir paciència amb els més petits i també en el cas dels adolescents, com comentava, integrar en el nucli familiar algun amic o amiga per tal de fer més amens els dies a l'estiu. Moltíssimes gràcies, Cristina, i també a tu, Maria Lara, de Demun FM.
La cançó de l'estiu.
Hola, sóc l'Anna de Reus i per a mi una d'aquelles cançons que em recorden l'estiu i que et fan moure els peus quan la sents és la de Chipirón. Ei, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón. Perquè al final també els dies en què quasi que veus sortir el sol és a l'estiu. Així que per a mi Chipirón és igual a verano.
Chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más.
Soñando en tus dagas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Qué noche más corta que nunca termina. Qué ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. El chipirón. Todos los días sale el sol, 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 chipirón. Todos los días sale el sol.
Quina és la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buitoni i forno di pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.